informació a gransolbufet.com i a granbufetlibre.com.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. En clau política, el conseller de la presidència, Jordi Turull, ha assegurat que el govern signarà en ple el decret de convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre. El conseller ha reiterat que per a ell és un honor com a conseller participar d'aquest decret i ha recordat que la llei del referèndum contempla que la convocatòria sigui via decret. Turull s'ha expressat d'aquesta manera com el vicepresident del govern, Oriol Junqueras, que també ha dit aquest matí que tots els consellers signaran aquest decret. D'altra banda, us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona tres homes de nacionalitat espanyola d'entre 35 i 43 anys com a presumptes autors de 9 atracaments a comerços, entre els quals forns de pa, farmàcies i benzineres, 8 estrebades i robatoris violents i també sostraure fins a 7 vehicles en només 3 dies. La policia catalana investiga més si podien estar relacionats amb una desena de fets delictius més. Els agents els van poder detenir després que una patrulla els detectés quan feien un control destinat a localitzar-los. El vehicle no es va aturar, però els Mossos els van acabar interceptar al barri de Sant Andreu. Dos d'ells van ser detinguts a primera hora del dijous 31 d'agost, poc després d'haver comès algun d'aquests robatoris. A Ponent, el proper dissabte, dia 9 de setembre, l'Associació de Comerciants de l'Eix Comercial de Lleida ha organitzat una nova proposta per incentivar les vendes. Per fer-ho més atractiu, comptaran amb l'animació de figures humanes al llarg dels carrers comercials de la ciutat. Ens ho expliquen els companys d'UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló. Explica'ns.
Aquesta iniciativa va ser ben rebuda l'any passat per part de la ciutadania i aquest any, segons el president de l'Associació de Comerciants de l'Eix Comercial, Llorenç González, es vol tornar a repetir.
L'any passat ja les vam fer i va tindre molt d'èxit, i llavors vam pensar tornar-les a repetir. I l'any passat van ser 9 i aquest any venen 16 estàtues humanes. O sigui que hem incrementat amb 7 estàtues més, perquè va tindre molt d'èxit. Dintre d'aquesta acció també farem concurs de vals de compra, que els ciutadans que vulguin fer-se una foto amb estàtua, que la pengin al Facebook i a l'Instagram de l'Eix, i llavors sobre aquestes fotos que rebrem sortejarem uns vals de compra que són 100, de 50 i 25.
La gran participació de la passada edició ha fet que des de l'associació apostin un any més amb iniciatives per fomentar el comerç de l'eix de la ciutat.
Anem ara fins al Baix Empordà per explicar-vos que les mesures de seguretat que l'Ajuntament de Palamós aplica al mercat setmanal dels dimarts s'ha reforçat, es mantindrà almenys durant tot aquest mes de setembre. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, detalla'ns.
Bon dia. L'acció consisteix en posar mesures de protecció en els dos accessos a l'Avinguda de Catalunya, on es fa el mercat setmanal dels dimarts. Aquests accessos principals i també els dels carrers travessers es tanquen amb controls de la policia local de Palamós, amb blocs de formigó i també amb els mateixos vehicles dels marxants. Aquest operatiu es va estrenar el dimarts posterior als atemptats i es mantindrà de moment tot el mes de setembre. Escoltem Lluís Puig, ell és l'alcalde de Palamós.
De moment, tots els dimarts del mes de setembre seguirem amb les mesures que es van establir aquest darrer dimarts i un cop acabat el mes de setembre doncs tornarem a fer una reunió amb Mossos d'Esquadra i valorarem doncs dintre la situació general si cal seguir mantenint aquestes mesures o retornem una mica a la situació que hi havia hagut anteriorment aquí al mercat.
L'alcalde de Palamós explica també que no es prenen altres mesures preventives perquè consideren que el mercat setmanal és el punt més sensible per la gran quantitat de gent que hi ha.
I en el tram final d'aquest butlletí també fem una pinzellada al Transmet. Sapiguem com s'hi circula ara mateix. Rosa Avis.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, almenys així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
En directe continuem, no tanquem per vacances, ja ho sabeu, amb aquestes quatre emissores que indicava la veu d'en Siso García en aquest indicatiu, amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona, en una estoneta de programa d'aquesta última hora que ens permetrà fer diverses rutes. Una la farem amb la Cristina Cantal, agafats de la mà i descobrint racons de la província de Girona, i l'altra amb l'il·lustrador i dibuixants de còmics Quim Bou. Farem una ruta per al món, i ahir no vull equivocar-me, del de l'Orn i de l'Ornis, dos personatges d'aventures dels seus còmics, dos dels seus personatges que ara mateix estaven en paper i que han arribat a la digitalització, és a dir, que s'han, diguem, modernitzat i estan a l'abast de tothom a través de l'iPad. De seguida parlem d'ell amb el tema de com ha decidit fer aquest pas endavant, però sobretot també com és la feina d'un dibuixant, com és la feina d'un il·lustrador, què hi ha darrere de cada dibuix, de cada vinyeta, de cada història, de cada frase, de cada color, amb el Quim Bou, que ja el tenim aquí a l'estudi. Abans, però, aquesta ruta que fem avui amb la Cristina Cantal i els seus racons.
Racons. Passegem pels indrets més carismàtics de la província de Girona amb Cristina Cantal.
Un dels llocs més agradables per passejar a la comarca del Ripollès és la ruta del ferro i el carbó. Es tracta d'un camí planer envoltat de vegetació que segueix l'antic traçat de la via del tren i les vagonetes que portaven el carbó de les mines d'Ogassa. Una excursió ideal per famílies, ja sigui a peu o en bicicleta. Xavier Sala, responsable de l'alberg La Ruta del Ferro, ens en dona tots els detalls.
Una via verda que es diu La Ruta del Ferro i el Carbó, que en aquests moments va des de Ripoll fins a Toralles, són 12 quilòmetres d'un 1% de desnivell. La via verda és el que substitueix la via fèrrea, on abans anava el tren d'entre Ripoll fins a Toralles, fa molts anys, servia com a càrrega i descàrrega del carbó de les mines de la conca minera d'Ogassa. Llavors, amb el temps, doncs, va anar desapareixent el tema del mineral del carbó, perquè arrel de sorgir nou combustibles per fer el transport, com seria el petroli, etc. Llavors, aquí després es va substituir per un tren de viatgers que anava des de Sant Joan de les Abadeses fins a Ripoll. És una via verda molt apta per tots els públics, per anar en bicicleta o a peu. Són molt pocs quilòmetres, i que la gent que no està massa acostumada a anar en bicicleta, o que sí, que li agrada, que només vol gaudir d'un passeig i gaudir d'esport, però sense massa, diguem, exigència, doncs és ideal. Per tant, nosaltres, bueno, jo penso que per famílies, per gent gran que vulgui fer una mica d'esport, passejar, caminar o agafar la bicicleta, doncs és una via ideal, no? En aquests moments és una de les vies verdes més utilitzada. Molta gent, sobretot els caps de setmana i a l'estiu, durant tot l'estiu, ve aquí a Sant Joan o ve a Ripoll i fan la via verda, això, que deia bicicleta i tal. La bona comunicació que hi ha és que amb tren, és a dir, que poden arribar des de Barcelona en tren fins a Ripoll agafar la bicicleta o així i fer-la fins a Toralles, passant per Sant Joan de les Abadeses. Tot l'entorn que pot anar trobant, doncs, és magnífic durant totes les estacions de l'any. A la tardor, gaudir dels colors que et dona tota la vegetació d'arbres, tot això, la varietat de colors que pots trobar és espectacular. Vull dir, recomano que a partir de l'octubre o durant el mes d'octubre, novembre, principis de novembre, doncs, visitin. A l'hivern, doncs, la màgia de l'hivern, encara que hi faci una mica de fred, doncs, ostres, és brutal. Diferents tons de verd que hi ha aquí, aquesta zona, doncs fa que la passejada sigui, bueno, molt, 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 molt divertida, molt agradable. Durant la via verda pots anar trobant alguns punts on poder descansar, on poder seure, gaudir del paisatge, i en algun moment de la ruta pots trobar alguns elements paisatgístics espectaculars, com el Gorg de Malatosca, on és un salt d'aigua brutal, on aquest estiu, doncs, la gent s'hi ha pogut banyar, o simplement refrescar-se i passar una estona agradable fugint de la calor intensa que ha anat fent durant tot aquest estiu, no? Jo us convido a tothom a que pugueu venir, que podeu viure-ho i gaudir d'aquesta activitat, no?
Avui hem descobert la ruta del ferro i el carbó de Sant Joan de les Abadeses, una ruta amb molta història i un gran paisatge de la província de Girona.
Doncs el que dèiem, després d'aquests racons que ens ha descobert la Cristina Cantal, el que farem és descobrir els racons del Horn i del Hornis. Recupero un article que va publicar el Diari de Girona fa unes setmanes, i per ser justos amb la feina, concretament el va fer Jordi Camps i Linell, que evidentment explicava el nou projecte de Quim Bou al voltant d'aquesta aventura, d'aquest còmic, del Horn i Hornis, que, de fet, el que ha fet és passar del paper a l'era digital. I ell deia, a Quim Bou, quan se li pregunta per l'Horn i l'Hornis, se li encenen els ulls com els parlers dels seus propis fills. I mentre llegia això, volia mirar, aviam si era veritat o no. No sé si se t'han encès o no, però se t'han fet petits del somriure que se dibuixa a la cara, això sí. Quim Bou, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
És així, no? Suposo.
Sí, sí, suposo que se'm nota que és la meva passió, és el dibuixar, és el meu ofici, porto molts anys treballant-hi, dedicant-m'hi, fent encàrrecs de tota mena, però gran part d'aquest ofici, d'aquest ve del meu, de les ganes de dibuixar les meves coses, els meus projectes, i aquest és el principal, diguéssim.
Quan vas dir que si acceptaves la proposta de venir al programa, vaig pensar, ostres, un dibuixant, crec que no n'he entrevistat mai cap, almenys de còmic, i pensava, dibuixar és una de les primeres coses que fas quan ets petit. A tu et donen un tros de paper, uns colors, i pinta.
Més feliç que...
I ja està, i amb allò tens prou, i d'això has fet el teu ofici.
Sí, això ja hem pensat una mica amb amics dibuixants i així, i és bastant curiós que és... Em sembla que és una mica com cantar, és bastant paral·lel. Quan els nens petits també els agrada molt cantar, els agrada molt dibuixar, i arriba un moment on no sé si és que agafem una mica de vergonya o comencem a ser més autocrítics, que la gent, el dibuix l'aparca molt. Això a mi em passa molt. Abans, sobretot, feia tallers a escoles i així, i tenia molt clar quina funcionaria bé. I és, a partir d'una certa edat, als nens els costa molt de dibuixar. En canvi, a partir de menys d'aquesta edat, més o menys uns 10 anys, més o menys uns 10 o 11, tu vas a una classe, els expliques que ets un dibuixant, els hi fas un parell de dibuixos, els fas dibuixar, i els nens xalen que, bueno...
Ara em deien, Sisu, per l'auricular, diu, jo tenia un professor que em deia, no sé dibuixar, i el professor em responia, no és que no sàpigues dibuixar, és que fa molt que no dibuixes.
Sí, és que el dibuix en si és una de les coses que faig en els tallers, els explico això, de fet, l'essència del dibuix és el típic smiley, la icona aquesta, això és un dibuix, és una rodoneta amb dos puntets i un somriure. Això és, amb una tècnica, diguéssim, tan senzilla que tothom pot fer, això ja és un dibuix, perquè ja expressa una idea, ja és aquesta força de les emoticones, no? Diguéssim que és un dibuixet molt senzill, el que passa que hi ha ara més ben dibuixats, no? Però, diguéssim, amb el teclat que pots fer algú que pica l'ullet o algú que somriu, és simplement aquesta cosa iconogràfica, aquesta cosa que és directa al cervell, al coneixement. No?
S'ha sentit el PIM, oi? Això és la tablet que tenim sobre la taula. No. A més a més, crec que il·lustra perfectament què és el que farem a continuació, perquè ha vingut el Quim amb la seva tablet. Recordem que estem parlant de l'Horn i Hornis, dos nostres personatges, per qui de seguida li preguntaré, però el que ha fet és traslladar els còmics, les aventures que ell havia fet en paper, a l'iPad, i per això ho farem recorrent en viu i en directe, com aquell qui diu, al món de l'Horn i de l'Hornis. Però, clar, és que queda una miqueta abduït per aquesta conversa. No sé si quan se li diu a un nen, per exemple, quan agafa un llapis i pinta el sofà, no pintis, si això al final acaba també callant una miqueta la... No vull dir la creativitat, no? Però aquell impuls per pintar. És a dir, home, no pintis aquí, pinta aquí. Saps allò de dir, et treuen el llapis.
Però també ho entenc els pares. Eh?
No.
Evidentment... Si no, totes les parets de totes les cases.
No, però, per exemple, mira, aquest cap de setmana vaig estar a casa uns amics que han agafat la casa i ells tenen una part de mitja paret en avall que és blanca i de mitja paret en amunt és de paper, d'aquell que s'enganxa a la paret. I ens diuen, i clar, la paret de mitja paret en avall la volem pintar perquè aquí abans hi havia una família amb nens petits que pintaven la paret. I ara, vist des del punt de vista d'algú que dibuixa, penso, ostres, i què millor que, per exemple, deixar una habitació amb mitja paret cap avall blanca perquè els nens agafin i pintin allà el que els doni la gana.
Home, és un experiment maco, jo crec.
Allà en què pot sortir, ja.
Sí, perquè, a més, amb el temps, també, els mateixos nens veurien això al cap d'un temps, veurien poder oferir una altra cosa, poder dibuixarien diferent. Sí, el tema del dibuix dona molt, amb la mainada, realment, és molt... Té molt de potencial, és molt...
Deixem que et pregunti per l'Horn i Hornis. Qui són i quan neixen?
Sí, Aquests dos personatges, que són de creació meva, diguéssim, que els vaig inventar jo, són... primer vaig fer l'Orne, que és el personatge que està pensat per lectors a partir d'uns 12 anys. És el típic aventura, per entendre'ns, una barreja del Capitán Trueno, del Joc de Trons, coses així, no?
Uh-huh.
O sigui...
Bueno, influències?
Sí, sí, tot això són coses que em van influint, evident, sí, sí. I és la típica aventura de fantasia en un món imaginari, un món on tots els personatges doncs, tenen cap d'animal, i és un món medieval, amb màgia i aquestes coses, la típica, entre cometes, aventura, diguéssim, per tots els públics. I aquest és un còmic que jo ja fa... poder 15 anys o així que ja vaig començar a fer, o poder estar més, i vaig començar a publicar en paper, i va seguir tot, diguéssim, tot el procés normal i habitual. I després, al cap de fa 7 anys, fa una mica més de 7 anys, el que vaig pensar és que tenia moltes ganes de publicar en El Cavall Fort, que és una revista que jo ja teníem a casa de petits, que havia llegit sempre, mm-hmm. i sempre pensava, ostres, estaria molt bé presentar-m'hi, de fet, en algun concurs hi vaig guanyar alguna cosa, i vaig pensar, ostres, estaria molt bé fer alguna cosa. I se'm va ocórrer agafar aquest mateix personatge i, en comptes de fer la seva vida d'adult, fer la vida de petit, quan ell era un nen petit i vivia en el seu poble, amb els seus germans, els seus pares, els seus amics, quan jugava al carrer... I els hi vaig presentar, i els hi va agradar molt l'idea, i mira, fa 7 anys que també estic fent aquest Ornis. O sigui, és el mateix personatge, Orn, que té uns 25 anys, una cosa així, i l'Ornis, que en té uns 10.
I ara arriba al món digital. Et sembla que
sí,
anem
tant.
Jugant? Quan que té el volum posat, suposo que a mesura que vagis passant... Ah, no, doncs posa'l, sisplau. Volum. Mira, Sisu, t'agafo aquest micròfon d'aquí i l'enfocarem. Tu vés fent, eh?
Així sentim la música de...
Clar, home, de fons, vale.
Ara, de l'Emma Pomerola, que és...
És molt difícil digitalitzar un còmic al món dels iPads?
No. Bàsicament perquè el... Oh, bueno.
Mira, podem baixar una mica la música? Perquè sí. Potser sí que està un pèl alta.
Sí, sí.
M'ho sembla a mi, potser. Espera un segon. Així.
Així?
Genial, perfecte. Sí. Vale. I et preguntava si era molt difícil digitalitzar un còmic.
Depèn, no? Depèn de la tècnica que hagis utilitzat per fer aquests còmics. En el meu cas, com que el color ja el feia digital de fa molt de temps, ja el tenia digitalitzat. El que sí que després el passàvem per l'imprimíem en paper. Però passar al format digital ha sigut, diguéssim, de les parts menys complicades, mm-hmm. perquè ja ho teníem tot, diguéssim.
Clar, és una digitalització que, a més, com podem escoltar, va amb música,
sí.
El dibuix, evidentment... No sé, ara descobrirem si hi ha diàleg, si no, etcètera, etcètera. És a dir, que realment és una feina allò...
Sí, mira, si vols, fem una cosa.
Va, fem.
Que és... Comencem pel començament, quan s'obre l'aplicació,
sí.
Tens el típic menú que et permet fer diverses coses. Per exemple, aquí, en aquest menú, que la gent que ens escolta no pot veure...
No, però els anirem il·lustrant, cap problema.
Sí,
pitges la rotllana del mig i surt
diverses opcions.
Ah, fantàstic. És a dir, una comicoteca, no?
Comicteca, sí.
Comicteca, vale, fantàstic.
Sí, per exemple, si et sembla bé, mira, per exemple, aquí idiomes, ja, en qualsevol moment de l'aplicació pots canviar, pots llegir els còmics i tot el contingut en català, en castellà, en anglès i en francès.
Uh-huh.
Això en qualsevol moment del còmic...
Pots canviar.
Això és una de les grans novetats, diguéssim, en aquest format, perquè, clar, això, evidentment,
normalment,
en paper...
Normalment, quan ho defineixes al principi, ja t'has d'aguantar així tot el...
Sí, exacte. En canvi, aquí, aquest format digital ens permet ser molt flexibles, i jo vaig pensar que era una molt bona eina, diguéssim, per practicar idiomes. No?
Uh-huh.
O sigui, tu pots llegir el còmic en francès o en anglès, o en català, castellà, no, la gent ja el sap més, i si te quedes encallat, sempre pots mirar un moment la versió catalana o la versió castellana i així saps on te...
Anem al català, sí. I llavors obrim...
Llavors hi ha, per exemple, una explicació de com són els personatges, quin és cada personatge, una mica l'explicació de què és cada un.
La seva història.
Sí. I, diguéssim, la part més important, la part de pes d'aquesta aplicació és la comicteca.
Comicteca, eh?
Sí. Això ens hem inventat una mica
no,
la paraula.
No, és com una
biblioteca,
una biblioteca,
de còmic.
Exacte, sí.
I llavors, aquí sí que és en comptes d'haver-n'hi una, el que hi ha són dos, és el que dèiem, no? Per separar els dos personatges, per separar l'Orn, que és això, jo calculo més o menys a partir d'uns 12 anys, o així, però depèn molt del nen o nena, si és un personatge que ja ha llegit molts de còmics, pot ser fins i tot una mica més petit. Això depèn molt dels pares o
Aquí.
Llavors puc apretar, eh? Me'n vaig a l'Orn. I ara s'obren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 còmics diferents.
Exacte.
Eh?
Aquests són els còmics que pots comprar i llegir. Però, a més, de tots, tens el primer gratuït. O sigui, tant de l'Orn com de l'Ornis, tens el primer gratuït.
Ah, molt bé.
Llavors, en aquest cas és aquest, perquè aquest és un recopilatori.
Vale. Que surt aquí. Vinga, pitgem el còmic.
Sobre una altra pantalla, on hi ha unes pàgines de mostra.
Sí.
Perquè aquí, que aquest és gratuït i no surt, però els altres permet comprar-ho.
Ah, molt bé. Vale,
o sigui,
clar.
Pots obrir cada àlbum, veure una mica de resum del que hi passa, alguna pàgina de mostra, i comprar-ho pel gran preu, pel costós preu de 0,95 cèntims cada un. Que és
Quanta feina et porta cada còmic?
Un còmic de, com aquests
de
que
dies,
són de l'Orn, són unes 48 pàgines i és gairebé 9 mesos, 10 mesos.
9 mesos per 90 cèntims?
Sí.
No et dic el que penso.
Sí, no, que em faré ric, no crec que és el que estigués pensant, eh?
No, però és igual.
No, saps què passa? Aquí sí que això sí que jo tenia molt clar, una cosa que també és... Que això ho permet, aquest format. Que és, si tu fas en paper, evidentment necessites pagar la impremta, pagar-ho tot. Quan més àlbums fas, més barat et surt. Però tot i així, evidentment, cada àlbum té un preu físic, té un preu... Cada àlbum costa uns diners i tu els has de posar com a mínim aquest preu, si no el perds. A la venda digital, tant hi fa vendre 100 com 1.000. Llavors, jo sóc partidari, perquè no sóc gaire bon empresari, ja us ho deia, ja ho dic ara, que...
Perquè ho fas per amor.
Sí, perquè...
Fas per vocació.
Perquè ja m'estimo el còmic, m'estimo aquests personatges. Jo prefereixo tenir 1.000 lectors que em paguin un euro que no 100 que me'n paguin 10.
Si no, sí, és a dir, vols que les teves històries arribin al màxim de gent possible.
Sí. O sigui... Jo que vull és que la gent llegeixi els meus còmics i s'ho passi bé de la mateixa manera que jo llegeixo els còmics dels altres autors i m'agrada, no m'agrada, no que sigui, no? Però m'agrada que hi hagi interacció, que la gent... Sí,
puc llegir? Puc apretar a llegir? Va, doncs apretem la pestanyeta de llegir.
I ara aquí canviarà la música.
Oh, mira, sí. I ara surt com la portada del propi còmic.
Sí. També està pensat per adaptar-se de la tauleta en vertical horitzontal.
Això és que aquí lluita contra un pop, eh? Això és un pop.
Sí, sí.
Vale. No, ja veig aquí els tentacles i això.
Però veus que sí que és aquest format d'aventura. Sí, ja
llavors,
on...
per passar pàgina...
Simplement desplaçar. I ja tens aquí la pàgina 1, que és una mica de...
I aquí posa Orn, història universal. Llavors una finestreta rodona al mig. Veiem l'Orn mirant com si estigués mirant a la llunyania, exacte, com si el reflexe del sol el molestés una mica. I un altre personatge que està assegut sobre unes roques i posa U, Erdez.
Sí, que és el primer àlbum, que és aquest que diem que és gratuït, que qualsevol persona...
Que Erdez què és?
Erdez és el nom d'un personatge.
Vale.
Que és el... I aquí ja comença, a la pàgina següent, ja comença el còmic amb els seus diàlegs.
Hi ha 9 vinyetes per pàgina. Apretes una...
Per exemple...
Ah, vale.
Veus? Pots canviar aquí que dèiem.
Però...
Ara, apretant la pàgina, et surt un petit menú a dalt.
Ostres,
si
clar, llavors, apretant la pàgina i deixes el dit pitjat, et surt el
menú dels idiomes.
El menú dels idiomes, i ara, per exemple, acaba de canviar a l'anglès, i el que sortia publicat en català, ara surt publicat a l'anglès.
Sí, sí. Això és... A mi aquests còmics m'agrada molt.
Vaig passant pàgina,
sí, eh? Sí, tu vas passant. Aquí hi ha una panoràmica del...
Ostres, és preciós, veus? Eh?
Aquí hi ha una mica l'explicació...
Clar, aquí hi ha una feinada de dibuixar detalls.
Sí. Hi ha dobles pàgines, aquí en fons d'un port, que es veuen tots els vaixells que entren, que surten del...
Admiro tant quan... És a dir, admiro tant la gent que teniu un talent per tocar un instrument o per dibuixar. Sembla que ho he dit 24.000 vegades en el programa.
Tothom té talent, bueno, abans...
Oh, sí, bueno, jo tinc talent per venir aquí a xerrar.
No, però... escolta, si ho hagués de fer jo...
No, ja ho sé, ja m'imagino, però...
Que no anirem gaire bé. Doncs aquí, per exemple, aquestes grans vinyetes és l'explicació, per exemple, d'una cosa que a vegades me pregunten, que és... aquesta aplicació és per ara per iPads, si, per exemple, hi ha per iPhones o per telèfons. I com que hi ha aquestes pàgines tan detallades, tan... Sempre m'ha fet molt de respecte i sempre he pensat que per ara els telèfons no entren dintre aquest projecte. Potser més endavant canvio d'opinió. Sé que estic perdent molt de públic, perquè hi ha molta gent que té un smartphone. Bueno,
ja tothom en té. Però realment, clar, és que aquí el problema és que hauries de fer una vinyeta per pantalla.
Clar.
Perquè si no, insisteixo, els detalls es perden. És que m'agraden, i t'ho dic de debò, eh? M'agraden les ombres que genera cada capa. M'agrada veure els botons de les cintes que porten, dels cinturons que porta, els pèls de les celles. Clar, és que és el detall.
Sí.
És el detall, sí, les onades... No, és que és...
Es nota que està fet amb amor i carinyo, aquest.
No, i tant, sí.
Hi ha moltes hores dedicades.
Com a mínim està pensat. Sí. És a dir, dedicació hi ha, però també has pensat en que la teva feina es vegi amb tot el seu esplendor, és a dir, que realment es vegi bé el detall de cada traç del llapis que has fet, eh?
Sí, aquí també hi ha una cosa curiosa, que quan l'estàvem planejant... quan estàvem planejant l'aplicació, vam estar discutint sobre la qualitat de les imatges. Aquesta aplicació l'ha fet la gent de Sixtèmia, que són d'aquí Girona mateix, i el dissenyador és un amic i un molt bon dissenyador i bon dibuixant, que es diu José Arnau, que és el que va, diguéssim, el que m'ha ajudat amb tot el... Bueno, el que ha fet tot el disseny i tot. Doncs hi vam estar discutint tots
Ara explico el que estic fent.
És que s'ha desremenat.
Sí, sí.
Doncs una discussió molt interessant, que era la qualitat de les imatges. Hi ha aplicacions similars, aquestes, fetes per grans empreses, per autors, em sembla que soc un únic en el món, que ho he fet. Jo almenys no conec ni cap altre. Però diguéssim, de grans empreses o grans, com Marvel i així, que fan... Tenen els còmics, però la qualitat és... No es pot ampliar gaire. En canvi, aquí sí que preferim que pesi cada àlbum, pesi una mica més, però que es pugui fer un zoom molt potent, que amb iPad Pro, que té una resolució molt alta també, es pugui veure bé, però preferim que tingui aquesta qualitat.
No marxis, que ara explico què estava fent. Fem una pausa i acabem amb el Pimbou.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou. Ràdio L'Escala.
La Xarxa. Continguts en xarxa.
Il·lustres.
Lluís Albert Paradeda va néixer a Verges l'any 1843, però en casar-se amb una pubilla de l'Escala es va instal·lar al municipi. La seva dona es deia Dolors Paradís. Van tenir 4 fills. La gran va ser l'escriptora Caterina Albert i Paradís, coneguda com a Víctor Català. Lluís Albert era advocat i propietari rural i es va erigir en polític clau d'aquell temps. Va ser alcalde de l'Escala en diverses legislatures dels anys 80 del segle XIX, diputat provincial, i va intervenir en la insurrecció republicana al Baix Empordà de l'octubre del 1869, arran de la qual se'n va haver d'anar a l'exili. Amb la proximitat de la proclamació de la Primera República Espanyola, va rebre l'amnistia i va poder tornar a Catalunya. Va ser molt estimat a l'Escala. El seu net, Lluís Albert i Ribas, recorda diverses anècdotes d'ell, com la que va protagonitzar durant l'epidèmia de còlera.
L'epidèmia del còlera, que hi va haver força mortalitat aquí a l'Escala, hi havia treballs perquè els familiars s'acostessin en els víctimes per enterrar-los i tot això. Doncs ell anava, per donar exemple, anava al costat del carro dels morts, participava en l'enterrament, agafava roba vella d'ell, la roba més vella que tenia, i a l'arribar a casa ho cremava tot.
El seu esperit liberal i l'interès per la cultura van anar a abonar el terreny perquè una de les seves filles fos escriptora. Ell va esperonar Caterina Albert a escriure, li va adequar un espai privat a casa i li va proporcionar una gran col·lecció de llibres d'autors estrangers, un fet inusual en aquell temps. Va morir l'any 1890, relativament jove. La seva empremta va ser tal a l'època que de seguida l'Escala es va plantejar posar el seu nom a un carrer. Es va escollir batejar el Passeig Marítim, fins llavors sense nom concret, com a Passeig de Lluís Albert. Les cròniques de l'època recorden que pels voltants de l'11 de setembre de 1923 va ser quan es va col·locar la placa que porta el seu nom al passeig. Encara es conserva aquesta placa antiga a la façana de la casa familiar, a la cantonada del Passeig Marítim, amb el carrer Bonaire.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Troba-ho tot a FEM Girona, al 92.7 de la FM, perquè la teva ràdio de proximitat ho té tot. I ara també en streaming al web femgirona.cat. FEM Girona, creixem per tu.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
Estem aquí remenant l'iPad del Quim Bou, que recordem és il·lustrador i dibuixant de còmics. De fet, és el creador de la història del Horn i Hornis, que, recordeu, podeu ara consultar no només a través del paper, sinó també a través d'aquesta aplicació digital que permet veure tots els seus còmics. Hem canviat de personatge, ara estem amb l'Hornis, sí, que s'ha trobat un petit drac de color vermell i està allò remenant i jugant i suposo que fent alguna amistat. I volia acabar, de fet no t'he volgut convidar a acomiadar, perdona, de manera ràpida, perquè m'he quedat amb un detall que em sembla, de dir de debò, acostumo a ser persona de detalls. O sigui, trobo que els detalls sempre marquen la diferència. I quan passeu la pàgina del còmic, és a dir, d'una a l'altra, és la pàgina. És a dir, vosaltres agafeu la pàgina per una cantonada i correu el dit d'un costat cap a l'altre, i veieu el plec de la pàgina, com va passant. I a més a més, quan ell m'ha dit, no, ja et veig que jugues, és perquè estava fent el dit en diagonal, i és com si la pàgina tu l'agafessis en diagonal i anessis a buscar l'altra punta. Em sembla, de debò, un detall preciós. A més, quan fas el plec de la pàgina, és transparent. És a dir, veus sobreimpressionat el dibuix de la pàgina anterior. No, t'ho dic de debò, que em sembla brillant. Quim, no m'ho puc llegir? Evidentment, estem en directe i ho he descobert avui. Però ja et felicito per la feina, simplement per la il·lusió, per la manera com l'has presentat i per la intenció amb la que ho has fet. Ho consultaré. Perfecte. I jo que tinc nebots, encara no tinc fills, però que tinc nebots, espero ser una de les 100 persones que puguin compartir els teus còmics. De tot, ha estat un plaer.
No, moltes gràcies a vosaltres, un plaer estar aquí.
Ens veiem aviat, eh?
Vinga.
Ràdio Descobrim. El reportatge sobre medi ambient, fauna i flora del territori amb el biòleg Josep Maria Daco.
Com que fa poc ha estat Sant Llorenç, patró de tants llocs, Sant Llorenç de les Arenes, Sant Llorenç de la Moga, Castelló d'Empúries, doncs el que convidarem és a veure la pluja d'estels que hi ha per l'entorn de Sant Llorenç, si ho aneu una mica abans o una mica després, no hi ha problema, i ho farem des d'un lloc emblemàtic de Girona com és Sant Miquel, al cim de les Gavarres. Però, a veure, primer de tot sortirem de Girona, sortirem per al Pont de Pedra. Allà veurem els fòssils, els nomolits, aquests nomolits que són animals que havien quedat fossilitzats i que han esdevingut un dels símbols de Girona. De fet, si continuem tirant i anem cap a la Rambla, allà, en el punt de trobada, hi ha tres nomolits de bronze clavats en el terra, això sí, king size, grossos, eh? I que és un dels símbols de la ciutat. Continuarem i abans d'anar a agafar el camí de la Font del Bisbe, passarem per Sant Pere de Galligants i en allà explicarem una cosa que també la vam explicar per temps de flors, que és aquell capitell famós de la sirena amb dues cues, que per temps de flors el varen fer com a element floral a la plaça. Doncs sempre ens agrada explicar que aquesta sirena medieval de dues cues també se n'ha agafat una altra semblant a aquesta, que és el símbol d'uns cafès molt famosos arreu del món, que és el símbol de Starbucks. Doncs bé, les sirenes no sempre han estat així. En temps de l'Ulisses, les sirenes eren cos i cap de senyora, però la resta del cos i cua era d'ocell. Després, quan els mariners van començar a navegar per mars exòtics, van començar a veure dugongs, manatís i animals que els semblaven sirenes. Per tant, la idea de dona, cos de dona i cua de mamífer marí o cua de peix es va fer famosa. I també aquestes sirenes dues cues, com la que tenim en el capitell de Sant Pere de Galligants o en el símbol d'aquesta cadena de cafeteries anomenada Starbucks. Deixem la plaça dels Jurats i agafarem un camí deliciós, un corriol, un sender, vora el riu Galligants, ens porta fins a la Font del Bisbe. Allà tindrem racons d'obaga, frescals, amb freixa de fulla petita, tindrem sauquers. Ja fem una mica tard per agafar flor de saúc i fer truites, però vaja, pot servir això per la primavera de l'any que ve. I un cop arribem a la Font del Bisbe, passarem per la Vall de Sant Daniel. Allà abans d'agafar el camí per anar a Puig de Sant Miquel, passarem per el mirador del turó de Can Garcia. Tindrem una magnífica panorama de la catedral de Sant Fèlix i de les muntanyes de les Guilleries al fons. Aquí val a dir que les muntanyes de les Guilleries que veurem totes tenen nom de sant o santa. Començarem per Sant Miquel de les Formigues, passarem per Santa Bàrbara, el damunt d'Anglès, i patrona de la mineria i dels artificiers, Santa Bàrbara. Després tindrem Sant Gregori i també Sant Benet, tot un santoral que són els cims de les galeries, perdó, de les Guilleries, que podem veure des d'aquest mirador del turó de Can Garcia. I aquí, quan hi porto gent, alguns companys de la feina que els hi he portat, m'agrada explicar que l'origen de Girona, com a llegenda, és l'amor entre un lleó i una lleona. Algú dirà, home, i com és això? Doncs sí, Girona té un lleó i una lleona de pedra, immortalitzats, i que correspon a una llegenda d'un lleó i una lleona que van voler sortir de l'Àfrica i van voler trobar un lloc deliciós, un plan Memòries d'Europa, un lloc així. Van buscar un lloc que estigués, aquí tingués quatre rius, estigués envoltat de muntanyes, i en allà van començar a jugar una darrere l'altra, corria el lleó darrere la lleona, girava el lleó darrere la Girona, darrere la lleona, volem dir, corrien amunt, corrien avall, girava el lleó, girava la lleona, i a l'eco es va fer ressò. Girava la lleona, girava la lleona, Girona. I aquí va sortir el nom de Girona gràcies a aquests dos lleons, un que està a la plaça del lleó, que està aguantant un canó en commemoració dels setges amb el francès, i l'altre la lleona, que està a tocar el barri vell, esperant que li petonegin les parts de darrere. Vist això, continuarem cap a Sant Miquel i passarem per les Gavarres. Si anem de dia, fa molta calor, però gràcies a la calor podrem veure una espècie de papallona absolutament preciosa i molt ràpida, que és la papallona del llipoter o del cirerer d'Arbós. El cirerer d'Arbós és una planta molt famosa perquè ha donat lloc a tres municipis importants. A l'Arbós, les comarques de Barcelona, a Arbúcies, aquí a la Girona, i a Madrid, que ve del Madroño, evidentment, que és també degut a aquesta espècie d'arbre. Doncs aquest arbre acull les larves de la papallona de l'Arbós, unes orugues verdes molt boniques, i la papallona és la papallona diurna més gran d'Europa. És una papallona que ens passarà volant rapidíssimament per al damunt del cap i és de color marró amb el marge de les ales de color taronja. Taronja i marró és una bonica combinació, i quan plega les ales fa uns arabescs blancs sobre fons marró. És realment una preciositat i única aquí que tenim. Pujarem per les Gavarres, allà veurem suros, veurem alzines, tot d'espècies, el suro dona poca ombra, però bueno, què hi farem? Pugem cap a Sant Miquel, i Sant Miquel és un lloc emblemàtic perquè a dalt és un mirador excepcional, tan excepcional que a dalt hi podem trobar les restes d'una ermita. També podem veure un vèrtex geodèsic, que és aquest cilindre de color blanc que abans dels GPS i el posicionament per satèl·lit es feia servir per prendre mesures, per fer mapes, cadastres, etcètera, etcètera. I també allà hi havia hagut un element de telegrafia òptica, és a dir, un sistema d'aspes de colors amb franges per tal d'enviar missatges des de Madrid a la Jonquera a una velocitat relativament ràpida, molt més ràpida, evidentment, que un genet a cavall que portés missatges d'un lloc a l'altre. Aquesta línia que anava de Madrid a Barcelona fins a la Jonquera, un dels llocs era Sant Miquel i l'altre és la Torre del Telègraf, que es pot visitar quan hom passeja per les muralles de Girona. Arribem allà, a Sant Miquel, i aquesta telegrafia òptica va durar poc, perquè hi ha mitjans del segle XIX, ja va venir la telegrafia elèctrica i aquest sistema va quedar en desús. Tot i així, Sant Miquel és un mirador excepcional, que si anem de dies i ha bufat vent, podem tenir una lliçó de geografia de Catalunya magnífica, amb molts cims i muntanyes coneguts, però si anem de nits, ara l'estiu, que si està bé, podem admirar la pluja d'estels, els estels fugissers, aquests elements que quan entren a l'atmosfera, per la seva pròpia velocitat i el rossament amb les capes altes, doncs s'incineren de cop i deixen anar una lluminositat. I hi ha que pensa que això és un auguri d'un bon desig, i el nostre desig és que tingueu molt bon dia escoltant aquest programa de la xarxa.
No, no, no. No tanquem per vacances.
Aquesta setmana, igual que la primera, donàvem la benvinguda a tots els accionistes. El que toca és acomiadar-los, i en aquest cas, doncs, el Josep Maria de Costa, que recordeu és biòleg, a través de Ràdio Vilafant, cada setmana ens ha anat apropant les curiositats, ja no només des del punt de vista natural, tant des de la fauna com des de la flora, sinó també històrica, de diversos punts del nostre territori. Des d'aquí, el nostre més sincer agraïment per haver-nos acompanyat. En aquest cas, amb el Ràdio Descobrim, que ens ha permès conèixer la història de Girona i també un dels seus recorreguts. Ara el que hem de fer és anar fins a un altre punt de la ciutat, perquè a aquesta hora està previst que, si més no, comencin a apropar-se les persones que estaran presents a la presentació del Fòrum Gastronòmic, que torna, com dèiem, al nostre territori. Fins allà se n'hi ha anat la Cristina Cantal, que no sabem si tindrà la boca plena o no. Cristina, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Encara no, eh?
No, de moment no tinc la boca plena, però ja he passat per allà davant de bueno, de moltes coses que feien molt bona pinta.
Ah, és a dir, ja menjar?
Sí, home, clar, ostres. Com es presenta un fòrum gastronòmic sense menjar?
Ah, no sé, jo pensava
home,
que...
Home, no.
Bueno, fes una
cosa.
S'ha de
tenir la premsa contenta.
Portes carmanyola?
No.
Bueno, doncs...
No, no, els diríem si em deixen una mica de tovalló i et porto
sí,
alguna cosa.
Sí, i si
cosa.
No, la butxaca, és igual, enciso jo ja... No fem fàstics a cap tros de tela. És igual, si hi ha un fil per allà entremig de l'anxova, cap problema, tu. Explica'ns exactament quin és l'ambient que es respira ara mateix aquí on estàs i, sobretot, el que es pugui dir d'aquest fòrum gastronòmic, que intueixo no ens podran donar masses de detalls perquè per alguna cosa es fa una presentació, però com a mínim sí, i ja que parlem de cuina, fer un tastet del que ens explicaran a partir de les 12.
Doncs la veritat és que ja es va omplint, ja van arribant ara persones. Hem vist aquí ara que arribava també, per exemple, en Joan Roca, del celler de Can Roca, i bé, podem... Hi ha tot un sector de la cuina preparat doncs, per aquesta presentació i doncs en 20 minuts començaran. I jo estic amb en Pep Palau, que és el codirector del Fòrum Gastronòmic. Bon dia.
Bon dia, Cristina. Bon dia, Carles. Bon dia a tothom.
Explica'm, què implica a Girona? Feia ara 2 anys, no? Cada 2 anys veniu aquí. Què implica tornar aquí a la nostra ciutat?
Doncs un gran plaer i sobretot la sensació de feina molt ben feta, perquè aquest fòrum serà el que farà 10 anys, diguem-ne, des que vàrem començar aquí a Girona. Era el 2007, 2017... amb un creixement progressiu però imparable, i podem dir que aquesta edició d'enguany serà el fòrum més gran de tots els fòrums que hem fet a la història del fòrum, o sigui que això, poca broma.
Per tant, estem parlant que de dimensions serà més gran que el de fa 2 anys aquí al Palau Firal?
Ho serà de dimensions físiques, ho serà de nombre d'expositors, per tant, d'empreses que exposaran al fòrum, ho serà en nombre de sessions d'activitats de ponents, ho serà en varietat, ho serà també incorporant en el fòrum no només el sector de la cuina, que és evidentment el centre, sinó també tots aquests satèl·lits, tots aquests planetes del món de la gastronomia, com són els pastissers, la gent del món del vi, com són doncs, els oficis que tindran un lloc al fòrum i com són, com no, els petits productors, els pagesos, que tal com vàrem dir al fòrum 2007 i ens deien llavors que eren potser uns il·luminats, doncs tenen sempre una plaça al fòrum.
Parlaves primerament dels expositors. Quants n'hi hauran aquest any?
En aquests moments passem a 200, i dic passem perquè encara falta un mes i mig pel fòrum, i l'acció comercial segueix oberta, i per tant podem encara seguir creixent. Dic 200, doncs què vol dir? Vol dir un 20% de creixement respecte a la darrera edició de fa 2 anys a Girona, i això és molt, és un senyal inequívoc dels temps que passem, que doncs són d'optimisme, i un senyal també doncs, inequívoc del creixement, la consolidació i la maduresa del fòrum.
Quina és la filosofia d'enguany d'aquest fòrum gastronòmic?
Dues paraules podrien definir el fòrum d'enguany. Una, sostenibilitat. Apostem de manera clara perquè la gastronomia sigui sostenible. És més, som dels que pensem que la cuina és sostenible o no té massa raó de ser. I l'altra, apostem també per mostrar al món la diversitat de cuines que composen la nostra cuina, començant, evidentment, i donant tot el protagonisme del món a la cuina catalana.
Com deia en Carles, encara heu de fer la presentació, per tant, els secrets s'estan a punt de revelar. No sé si hi ha alguna novetat, a part d'aquestes grans dimensions, en tots els sentits que ja m'has dit que es pugui dir.
Bé, jo diria que el titular no és novetat. Parlar, doncs, que el celler de Can Roca, que en Joan Roca, doncs, tindrà una de les sessions estel·lars, doncs, és una notícia, diguem-ne, que a Girona és com òbvia, però segueix sent molt important que la darrera sessió a l'auditori del fòrum el diumenge dia 19, doncs, sigui la que ofereixi el celler de Can Roca, que en aquest cas sí que el contingut del que exposaran, doncs, no es pot encara, doncs, desvetllar, però que segur que serà molt i molt atractiu. Com no, en Pitu Roca tindrà la seva pròpia sessió, per tant, l'home dels vins, el savi dels vins, el mestre de mestres, doncs, tindrà una sessió especial dintre del Fòrum Vi, i hi haurà, diguem-ne, com a novetat, aquesta sí, encara que sigui més petita, però prou rellevant, aquest espai que destinem, que en diem àgora, que destinem als oficis, a posar de relleu, doncs, el cansalader, el forner, el fascinaire, el vinyataire, el formatger, tota aquesta gent, diguem-ne, que practiquen oficis que semblava que anaven de mal borràs, que s'acabarien, que fa 10 anys potser ningú, doncs, en donava un duro, i que avui, doncs, revifen, i vells oficis en aquests moments, doncs, sembla que tenen un gran futur per davant.
Són tres fòrums gastronòmics en dos anys, 2016-2017, heu passat per Barcelona, per a Corunya, ara toca a Girona. Per l'organització, això què implica?
Doncs bé, dimensionar-se. T'has de dimensionar, igual que una empresa quan creix, igual que quan creix un restaurant, doncs el que ha de saber, doncs, és tenir muscle, tenir equips. Parlo d'equips perquè, lògicament, el fòrum, si el fem a Corunya, és perquè tenim un equip a Galícia que hi treballa tot l'any. Si el fem a Girona és perquè tenim dos equips, el nostre propi i l'equip Girona Mincatis, doncs, que aporta, doncs, una part importantíssima. És dimensionar-se, és ser gent, és saber-ne, és agafar experiència i saber al final optimitzar els recursos que tens.
Doncs ja veieu que ens espera un fòrum gastronòmic de grans dimensions en tots els sentits. Carles, no sé si tens alguna pregunta per en Pep Palau. Sembla que no ens sent, o almenys jo no el sento. Explica'm, la part firal, o sigui, augmenteu només aquesta part dels oficis, hi haurà també, a part del que és ja el firal en si, la carpa que l'acompanya, parlàvem de més dimensions, què més hi haurà?
Sí, res, per refrescar la memòria a tothom, doncs, dir que el Fòrum a Girona té d'una banda el Palau de Congressos, on hi ha l'auditori, i d'altres sales on hi ha tot d'activitats, i d'altra banda, doncs, el Palau de Fires, i que el Palau de Fires, degut a les dimensions que té el Fòrum, doncs, seria insuficient, es quedaria petit, i per això, doncs, unes carpes addicionals al Palau de Fires, que és on hem pogut créixer, el que ens ha permès, doncs, de créixer i arribar a aquesta xifra molt respectable, que dona, doncs, hi ha una dimensió i una idea de fira gran, de fira consolidada i madura, d'aquests més de 200 expositors dels que parlava Suara.
Quanta gent va passar pel Fòrum Gastronòmic fa dos anys? Una mica, doncs, quant espereu, doncs, que passi enguany?
Puc dir els que van passar, van ser, doncs, 20.000 i escaig, però sempre és una sorpresa. Mai nosaltres no ens agrada parlar de les xifres que no dominem, que no són fefaents com ho són les d'expositors i ponents, que són les que puc oferir ara, i per tant, doncs, estarem molt contents de poder fer un balanç, doncs, molt positiu de la gent que passi, i això ho sabrem al final del fòrum, el dia 21 de novembre.
Això anava a dir, per aquells que ja estan fent salivera, que ja volen que el Fòrum Gastronòmic arribi ja a Girona, de quin dia el tindrem?
19, 20, 21 de novembre, diumenge, dilluns i dimarts, en aquest format de 3 dies, començant, doncs, el diumenge, perquè s'hi pugui acostar a tothom, els professionals de la gastronomia, però també els foodies, els cuinetes, a tots aquells que es desviuen per les coses del menjar i del beure, i el dilluns i el dimarts continuant, lògicament el dilluns i dimarts ja en clau pràcticament 100% professional. Durant tres dies de molta activitat, al fòrum, i deixa'm dir també que, pel que en sabem, per l'ambient que es respira, de molta activitat a la ciutat, que és com ha de ser, que Girona visqui fòrum, que Girona respiri fòrum, que hi hagi una atmosfera de fòrum i que Girona, doncs, se senti orgullosa i el sector al capdavant de ser cap i casal de la cuina catalana al món i també, doncs, de l'esdeveniment més important de gastronomia que es fa a l'estat espanyol.
Perfecte, doncs ara sí que crec que tenim en Carles a l'altra banda, que abans no el sentíem. Carles, no sé si vols fer alguna pregunta en Pep Palau.
És que no em senties perquè gairebé estava a mig camí a veure si tocava l'espatlla i així també tastava alguna d'aquestes cosetes que m'has dit que hi hagués allà. És a dir, has dit, aquí hi ha alguna cosa per picar, i directament he sortit corrents de l'estudi.
I t'hi has fugit de l'estudi.
Sí, i llavors m'ha trucat en Sisó i m'ha dit, escolta, on vas? que has de venir aquí cap al programa a dir que és veritat, que si no malament. Així que res, m'hauré de conformar, ja no dic que ni a m'ensumar perquè ni se'n suma des d'aquí, però com a mínim, escolta, passar la salivera que m'agafa sentint-vos parlar amb aquesta estoneta que ens queda de programa. Jo una última pregunta que volia fer és, sobretot, quan ve gent de fora i gaudeix d'aquest fòrum gastronòmic, quina és la imatge o l'opinió que tenen de la gastronomia gironina? Ja sé que, evidentment, formem part de tot un territori, parlem i sempre potenciem la cuina mediterrània, però si encara es pot allò segmentar més el món gastronòmic, la cuina gironina ara mateix, i deixant potser de banda també doncs, el fenomen Roca, no? Que, evidentment, a ningú se li escapa que tenim la sort de gaudir-lo aquí, en general, no sé si la veuen com una de les grans cuines del futur, és a dir, que hi hagi un creixement.
O del present.
O del present, exacte, present, sí. Del present ja dono per fet plana, que sí.
Sí, esclar. No, jo crec que des de fora es ve a Girona convençuts que menjaran molt bé, convençuts que és una ciutat on s'hi menja bé. Evidentment que el celler de Can Roca doncs, hi té alguna cosa a veure, però així com el celler de Can Roca és un destí gastronòmic en si mateix, crec que la ciutat tota sencera és en aquests moments un destí de turisme gastronòmic i, per tant, qualsevol que vingui al fòrum des de qualsevol lloc de l'estat espanyol o de fora, doncs sap que Girona hi menjarà bé, que trobarà molts llocs on menjar-hi bé, on beure bé, que és una ciutat dinàmica, moderna, una ciutat amb un dinamisme doncs, trepidant i per tant, doncs, que podrà trobar-hi tot el que es pot trobar en una gran ciutat i, evidentment, aquelles coses més entranyables i més genuïnes de la pròpia identitat.
I per extensió també, i tenint en compte doncs, que el programa també surt per Palamós, l'Escala i Vilafant, ja no només Girona ciutat, sinó tot el territori, tota la província de Girona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquesta estoneta prèvia al Fòrum Gastronòmic. Espero que tot surti a les mil meravelles, segur que sí, i acabarà tothom que s'hi apropi i llepant-se els dits. La més que ho farà, segurament avui, serà la Cristina. Espero que amb algun forat a la butxaca per portar-nos alguna cosa. Mira com riu. Cristina Cantal, moltíssimes gràcies i també als membres de l'organització del Fòrum Gastronòmic per atendre'ns i dedicar-nos un temps al No tanquem per vacances. D'acord? Que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Gràcies.
No tanquem per vacances.
I els últims minuts del programa, abans de parlar amb Josep Badia, que és delegat a la província de Girona de la Federació Catalana de Patinatge, amb aquesta notícia que us dèiem a l'inici, que és que el Massanet ha aconseguit una plata mundial en el certamen de grups petits, gaudim una miqueta de la música que avui actua anglès dins de la cantada d'havaneres que s'organitza en aquesta localitat. Res, el gaudim una miqueta i de seguida saludem a Josep Badia abans de tancar el programa.
Canvi ofegava l'estena entre gots de vi cançons la seva història explicava que la dona que estimava la mar se la van portar. Jo et prometo que l'he vist, s'ha convertit en sirena, que en les nits de temporal em porta a la platja serena. Jo he sentit la seva veu.
Estic convençut que seria una bona conjunció, una bona combinació, aquesta cantada de veneres, o aquesta música de veneres, amb algun espectacle de patinatge artístic. Josep Badia, molt bon dia.
Sí, hola, bon dia.
És el que ens faltaria, bon és el que ens faltaria per veure, eh? Hem sentit música electrònica, muntatges musicals de tot tipus. Ara ja, veient el nivell al que ha arribat el patinatge artístic gironí, només li falta posar una miqueta de música de taverna o de veneres i ja ho tenim tot, eh?
I tant, tenim tot complet, eh? Hem tingut una gran alegria, evidentment, la primera, jo crec, de les que poden venir, eh? Jo crec que en tindrem més, però realment ha sigut una alegria important perquè aquest grup doncs, no havia anat encara a cap mundial i després de que havia fet una temporada excel·lent, perquè ha fet una temporada magnífica, realment esperava molt d'ells, el que passa que ja sabem que el patinatge és un esport difícil i que qualsevol errada doncs, pot tirar per terra la feina de molt de temps, no? Però realment doncs, ho han sabut fer molt bé, i realment estem molt satisfets. Ha sigut un èxit important, molt important per Massanet i per Girona.
El senyor Josep Badia és el delegat de la província de Girona de la Federació Catalana de Patinatge, una província que està destacant moltíssim, especialment en aquesta disciplina, en la dels grups de show, en aquest cas amb els grups petits, amb la medalla de plata aconseguida per part de Massanet. Ell ja avançava que no serà ni de bon tros segur l'únic èxit que s'aconseguirà, perquè recordem, el pròxim diumenge participen a l'Olot i al Girona en la disciplina de grups grans. Jo crec que era esperat, o que com a mínim es podia confiar força en el Try Again, en aquest muntatge del Massanet, però no per esperat li treu més mèrit a tot el que ha aconseguit el Massanet, igual que el Girona i l'Olot, que han hagut de fer un gran esforç, no només per arribar a la competició amb el número en condicions, sinó també per poder costejar-se les despeses.
Bueno, evidentment, hi ha una cosa que és la part, diguem, de coreografia, la part que, lògicament, doncs, ells saben fer molt bé, però després hi ha una altra part que és molt important, perquè, evidentment, és decisiva per poder anar a un lloc tan lluny com és la Xina, no? I és la part econòmica. I aquí sí que han tingut, tots tres grups han tingut, en consta, moltes dificultats, han tingut realment, doncs, que fer mil coses, diguem, per aconseguir diners. Els pares, doncs, en aquest cas també han hagut de col·laborar, com sempre acostuma a passar, i, bueno, i al final, doncs gràcies a l'ajut d'una mica de tothom i a la participació de tothom, doncs s'ha pogut aconseguir recollir aquests diners per poder anar a aquest Mundial.
Estem repetint un altre moment daurat del patinatge artístic a Girona?
Bueno, jo crec que sí.
Des del punt de vista mundial, és a dir, des del punt de vista provincial i autonòmic, no em queda cap dubte que sempre ha estat un referent, però amb tres equips ja al Mundial, amb opcions de medalla en tots tres, tornem a repetir el que anys enrere ja havia caracteritzat aquest esport aquí?
Sí, evidentment, jo crec que sí, perquè realment és un èxit molt important, sobretot per Girona, perquè tenir tres clubs en un Mundial no els havíem tingut mai, eh? Vull dir, n'havíem tingut dos repetidament, però tres no, aquest ha sigut el primer any, i és clar, i tenir-ne tres, però a més, amb possibilitats de poder arribar molt lluny en tots els tres casos, doncs és clar, això fa que Girona realment, doncs, un cop més sigui, doncs, l'esport de patinatge per excel·lència, no?
Senyor Josep Badia, li agraeixo moltíssim que ens hagi des la trucada en un dia com el d'avui, que suposo deu tenir moltes trucades i moltes coses a fer, però com a mínim creiem que aquesta medalla de plata al Mundial per part del Massanet era prou important com per comentar-ho amb vostè. Gràcies i fins la propera, eh?
I tant, per descomptat, i moltes gràcies a vosaltres, eh? Vinc, molt.
Doncs també, aquest agraïment a tots els que ens seguiu cada dia, puntuals a partir de les 9, us esperem demà, com sempre, a Ràdio Palamós, Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant i aquí a FM Girona. No tanquem per vacances. Fins al dia 8 no tancarem. Després ja veurem. Us esperem demà, que és dimarts. Que vagi bé.
No tanquem per vacances. El magazín.
Continguts en xarxa.
Patrimoni, amb Helena Puigdueta.
Els gegants i els capgrossos són elements de la nostra imatgeria festiva tradicional. L'Escala, a l'Alt Empordà, és un dels municipis de Catalunya amb una de les parelles de colossos més joves. El Paret i la Maximeta, només 26 anys, i són una iniciativa de la confraria de pescadors del poble. És per això que van ser batejats el Dia de la Mare de Déu del Carme, un 16 de juliol de 1989, i que representen un matrimoni de vells pescadors. Els noms triats són en honor als dos patrons de la vila, Sant Pere, pel juny, i Santa Màxima, pel setembre. Els gegants de Salt, els de Castelló d'Empúries i els de Figueres van exercir de padrins oficials durant la cerimònia. En Paret, que fuma en pipa, vesteix un gec negre i porta una gorra de llana al cap. I el més important, el rall sobre l'espatlla, un estri d'ús quotidià entre els pescadors al segle XIX. Josep Falgàs és el cap de colla dels geganters de l'Escala.
És una xarxa que es portava aquí sobre l'espatlla, estirava molt arran de llongada, diguem, i es havia de tenir una destresa especial per tirar-ho, perquè feia com un vano, quedava fins a terra, fins a dins de la sorra, perquè, esclar, hi havia molt poc aigua allà, a mig metre de profunditat o una cosa així. El rall portava un ploms, quedava tocat en terra de seguit, i llavors es recollia per sota com una anella que es tancava i el peix quedava enganxat a dins de la xarxa.
La Maximeta, faldilla i brusa blanca i davantal de puntes, i a la mà l'agulla de sorgir o remendar, com en diuen els escalencs, les xarxes. Fan 3 metres i 45 centímetres d'alt tots dos i pesen 45 quilos. L'estructura és de fusta i la resta de cartró-pedra. El cap de colla dels geganters ens explica la singularitat d'aquesta parella.
Són dos persones grans, curtits per la Salabró i per la Tramuntana en aquest nostre país, amb unes faccions més aviat dures, una mica dures. Per nosaltres són gent nostra, gent de la terra, gent del mar.
solen fer fora de casa entre 15 i 16 sortides l'any, sobretot durant la primavera i la tardor, i per descomptat a casa es passegen a cada festa assenyalada. El dia, però, de més lluïment sol ser durant la trobada gegantera que l'Escala acull cada any per la festa major. Això és el darrer cap de setmana del mes d'agost.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.